Avui es publiquen els tres primers capítols, però la resta no arribarà fins aquí a uns mesos, a principis de l'any que ve. Ja se l'ha avisat la periodista al diari Ara i crítica de televisió i sèries del món RAC1, Alejandra Palés.
Si alguna cosa té Netflix, és ull. La plataforma fa temps que va decidir que anava a la pesca de subscriptors a l'engròs, i res millor per això que productes populars. És en aquesta estratègia on encaixa la resurrecció de Sálvame en format de docu-reality de l'Iran. A Sálvese quien pueda, 8 dels col·laboradors més icònics del programa Telecinco viatgen fins a Miami, Ciutat de Mèxic, a la recerca de noves oportunitats professionals. Una excusa com qualsevol altra per posar-los en situacions que facin esclatar conflictes entre ells. La proposta no és un producte amb grans aspiracions intel·lectuals, i si ho fos, els seguidors de Sálvame ho considerarien una traïció. És un docu-reality que dona corda al cantó més surrealista i a vegades patètic de tots els participants, que majoritàriament segueixen fil per randa els papers que van assumir quan estaven a Sálvame. Lídia Lozano continua sent la persona a qui tothom humilia, i Belén Esteban segueix exercint de princesa del poble. Tot i certes situacions forçades, s'hi detecta espontaneïtat i un humor que s'apropa a l'estil de Paquita Salas. Ara que sembla que els Javis trigaran bastant a fer una nova temporada, potser aquest nou Sálvame és un bon substitut.
Gràcies, Alejandra. Per cert, que Netflix també s'hi estrena avui l'últim film de David Fincher, El asesino. Quantes ganes de veure aquesta pel·lícula de Fincher. Quantes ganes. Només fa 15 dies que es va estrenar als cines. L'última pel·lícula del director de títols com The Game, Seven, Zodiac o El club de la lucha segueix les passes d'un assassí a sou, solitari, fred i metòdic que interpreta Michael Fassbender. I a Prime Video arriba 007 Road to a Million. És un programa en què 9 parelles s'indinsen en una aventura per tot el món superant proves i reptes inspirats en James Bond. Carai, la parella guanyadora s'endurà, atenció, 1 milió de lliures, aproximadament 1.150.000 euros. I també a Prime Video s'estrena la nova temporada de La que se avecina.
Necesito cupas.
Violento, guarro, discreto.
Pero faltas el montón.
Dígame. ¿Usted quién es?
Somos los nuevos vecinos.
L'amnèsia per un traumatismo cranoencefálico.
I en Son 14, aquesta temporada recupera cares conegudes de la sèrie com Paz Padilla, Ernesto Sevilla o Macarena Gómez, que havien abandonat la sèrie. Anem al cinema. Isabel Cuixet hi porta Un amor.
Tu és Andreas, no?
I tu, Nat? Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Yo soy Carlos.
¿Cuántas cosas, no? Que somos vecinas.
Una pel·lícula protagonitzada per Laia Costa i Jovic Ketchukerian, a qui vam entrevistar dilluns aquí al Món RAC1 i que va triomfar al Festival de Sant Sebastià. És la història d'una jove que fuig de la ciutat i es trasllada a un poblet de l'Espanya rural mentre viu una casa que cau a trossos i intenta refer la vida però s'endinsa en una relació obsessiva amb un dels veïns. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del Món RAC1, Toni Vall.
Un amor és intensa, és greu. Retrata els personatges que Saramessa va imaginar per la seva novel·la i que Isabel Cuixet ha dotat de tot el dramatisme, tota la fúria continguda, tota la sexualitat inhibida a través de dos actors fantàstics. Estan ells dos bastant per sobre de la pel·lícula. Llàstima que el to falli, que hi hagi recursos expressius fallits, com el final coreografiat, l'hieratisme exagerat dels actors i algun secundari no precisament inspirat. La sensació general és de massa fredor i certa precipitació narrativa. No donar-ho tot mastegat no ha de voler dir necessàriament deixar detalls com, per exemple, el passat de la protagonista a excessiva imaginació de l'espectador. Laia Costa és fantàstica i aprofita al màxim el seu moment d'ubicua esplendor. Compta, però, en fer un Luis Tosar, un Javier Gutiérrez o un Bárbara Leni. A vegades, ser a tot arreu pot tendir al cansament i a la banalització.
Doncs en direcció catalana també arriba el mestre que va prometre el mar.
Antonio Benages, encantador.
Sabeu si va venir alguien más?
Protagonitzada pel gran Enric Auqué, està basat en fets reals, és un homenatge al mestre republicà de Montroig del Camp, Antoni Benages. Abans de la Guerra Civil el van destinar a una escola rural de Burgos on els seus mètodes revolucionaris no van encaixar amb el veïnat. Està inspirada en el llibre del Paco Escribano, que es titula El mestre que va prometre el mar. En el repartiment també hi ha la Laia Costa. Per cert, d'aquí a una setmana, justa farem el Món a RAC1 des de la Roca Village.
El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el Món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el Món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
Aquest popular espai d'aulets i restauració fa 25 anys i ho celebrarem just divendres que ve a partir de les 9. Primer amb els tertulians del programa i després parlant d'aquests 25 anys de l'èxit comercial de la Roca Vila. També descobrirem el seu programa filantròpic i el projecte de Nadal que han creat els pastissers Cristian i Patricia Escrivà. Per tant, divendres que ve, el món ha recut des de la Roca Village. I els esports amb Repsol, el Barça llança la tovallola i descarta l'arribada de Víctor Roque al mes de gener. El Tu diràs de RAC1 ha avançat aquesta nit, ha explicat els motius, el club continua lligat de peus i mans amb el límit salarial i ara mateix no el pot inscriure, malgrat que el brasiler ja està fitxat per 30 milions fixos més 30 en variables. Per tant, llevat de sorpresa d'última hora, Xavi Hernández s'haurà d'esperar fins l'estiu que ve per incorporar-lo. Encara sobre el Barça, el club ha arribat a un acord amb la Federació Espanyola perquè Pedri no jugui els dos pròxims partits amb la selecció, els dijous i el diumenge de la setmana que ve. El canari només ha jugat dues estones des que va reaparèixer després de dos mesos lesionats. Tot i això, la previsió és que sigui titular diumenge contra l'Alavés a Montjuïc a 16:45 de la tarda i, evidentment, en directe aquí a RAC1. En canvi, Frenkie de Jong encara no està recuperat i Xavi el reservarà fins després de l'aturada. Avui comença la 3a jornada de primera amb l'Atlètic de Bilbao Celta a les 9. Demà recordem que el Girona juga a les 2 del migdia al camp del Rayo Vallecano i el Real Madrid ho farà a les 9 del vespre a casa contra el València, al Bernabéu. És la primera vegada que s'enfronten des de l'incident amb Vinícius de la temporada passada a Mestalla. Per cert, que el València ha fet una cosa inèdita. Ha enviat una carta als seus aficionats per alertar-los que no caiguin en provocacions els que vagin al Bernabéu. Per cert, demà el Real Madrid fa la seva assemblea de compromissaris a l'ordre del dia la possibilitat que la ciutat esportiva es passi a dir Ciudad Deportiva del Real Madrid, Florentino Pérez. Qui també ha renovat, primer ha estat Fede Valverde fins al 2029 pel Madrid, però amb l'Atlètic de Madrid ha estat el Cholo Simeone. L'Argentí es lliga als matalassers fins al 2027. I a Colòmbia han alliberat el pare del davanter del Liverpool, Luis Díaz. Els segrestadors l'han retingut 12 dies, però finalment la situació s'ha desbloquejat gràcies a les negociacions entre el govern de Colòmbia i la guerrilla. I ara en vol el Barça jugarà les semifinals del Mundial de Clubs contra el Fuxe de Berlín després que ahir guanyés l'Al-Ahly d'Egipte per 9 gols de marge. La semifinal demà a les 3 de la tarda, que MotoGP, Aleix Espargaró, ha caigut 4 cops els primers entrenaments del Gran Premi de Malàisia, que s'estan fent ara, com estan tots sonats, el català no s'ha fet res greu, sembla que siguin de goma. I a l'NBA aquesta matinada, l'estrella grega Giannis Antetokounmpo ha anotat 54 punts, però no ha pogut evitar la derrota als Milwaukee Bucks contra els Indiana Pacers de 2 punts. I el trànsit.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
Doncs un moment. En mig minut anem al trànsit. Un segon.
Com? Que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon? Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pot estar afectat pel càrtel del cotxe. I ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, i per què això? Doncs perquè entre aquests anys, moltes marques de cotxes es van posar d'acord per fixar preus a l'alça, el que es va acabar coneixent com el càrtel del cotxe. I ja hi ha sentències que els estan obligant a tornar el que van cobrar de més. I amb els seus interessos, és clar. Recupera ja el que és teu de manera fàcil, ràpida i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymon.
I ara sí, el trànsit.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Circulació normalitzada a la C32 per l'accident a Viladecans en sentit Barcelona amb el carril reobert i un tram curt amb més intensitat. En un divendres on hi ha hagut pocs problemes i les cues més llargues han durat més aviat poc, queden alguns trams ara a la B23 entrant a Barcelona des d'Esplugues o a l'AP7 a Barberà en els dos sentits de la marxa. A les rondes també queden uns pocs trams amb intensitat sense aturades en sentit Llobregat a la B20 entre Horta i a la Vall d'Hebron i a la B10 entre el Poblenou i la Vila Olímpica i en sentit nord en aquesta mateixa litoral unes poques cues també al tram de Montjuïc. És tot des del RAC, bon cap de setmana.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'un idili, concretament el que estem vivint aquests dies entre l'Angelines de la competència i el Gerard Piqué. Com sabeu, l'Angelines estava molt interessada per com havia anat l'entrevista que dimecres li vam fer aquí al món a RAC1. El Gerard Piqué, és per això que vaig anar a explicar-li el directe i va aprofitar per enviar-li un missatge de veu. Recordem-ho.
Gerard, que està fent la nota.
T'envio petons a les galtes.
Sí.
A totes. Sí.
Doncs bé, ahir vam tenir la reacció de Gerard Piqué, una resposta que l'Angelines també va poder sentir en directe.
Angelines, aviat et vindré a veure. He donat un petó. Vinga, vagi bé.
Com que no s'ho acabava de creure, la va voler tornar a sentir.
Home, torna-la a posar. Tot el dia estarem posant aquest paisatge. Ja, això... Que és el Gerard Piqué, nenes! Sí, sí, sí. Però què vau sentir?
Aviam, com és?
Pues...
Angelines,
sí.
Aviat et vindré a veure. Oh. Vinga, vagi bé.
I llavors va muntar una roda de premsa a l'Angelines improvisada per fer un anunci en directe.
La qüestió és que estic anunciant que el Piqué i jo, en Gerard, que li dic en Geri, perquè hi ha confiança, a partir d'avui sortim junts.
No, una cosa, no, un moment, Angelines, vostè porta com 2 anys fent de Shakiliver, no sé, també de Team Shakira.
Jo sempre he sigut del Gerard Piqué.
No és veritat, és a dir, tot el...
Jo sempre he sigut del Gerard Piqué, sempre.
De fet, ho va portar més enllà.
Moltíssimes gràcies. Ara, quan estigui quan embarassada, tu ja... ja t'avisaré. Farem padrí de boda.
Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat. Tinc la sensació que aquesta història encara no ha acabat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3 minuts i un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, què tal? Glòria Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora a tots.
Hola, Cris Puig, bon dia.
Bon dia.
Hola, Ernest Folk, com estàs?
Molt bé.
Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal?
Bonjour. I saludem també avui que apareix quan ja Jordi Juan, director de La Vanguardia, és que alguna cosa ha passat o està passant.
Grossa.
Home, Jordi, bon però darrerament estic venint quasi cada divendres.
Sí, efectivament, o sigui que passen coses. Què tal, don Jorge?
Molt bé, sí? molt content.
També, doncs ara parlem de l'alegria de Jordi Juan. I ara parlarem també amb Jordi Turull. Que
sí, uns moments... l'hem trobat aquí.
Ah, ja us l'heu trobat?
Sí, ens l'hem trobat
aquí,
a baix.
Doncs, això vol dir que d'aquí uns moments entraran en aquest estudi d'aquí al món a RAC1. Però abans, hola Ramon Bertolí, bon
hola,
dia.
Hola, bon dia.
Ja saps, no?, que hi ha hagut un acord entre Junts per Catalunya i el PSOE.
Sí, home, alguna cosa m'ha arribat. Sí, sí.
Una cosa m'ha arribat.
Sí.
I bé, t'ha agradat, l'acord o no?
No entraré a valorar jo coses de l'acord, no? Vull dir, a veure... Ja era esperat. Si teniu el Jordi Juan, que ho va explicar molt bé ahir.
Està suant ja?
Jo?
Sí.
No. A mi em sembla molt bé tot el que sigui arribar a acords en aquesta vida.
Molt bé. Sempre.
Doncs ja
bravo.
Sempre a favor.
Bona actitud.
Sí.
Està processant el que li estàs dient, el Jordi.
Sí. Tota aquesta llum deu ser pel Jordi Turull, no? No per mi, suposo.
S'han encès els focus, efectivament.
Va, tira.
L'estudi del món.
De veritat, és que és la pera, aquest senyor. Posa aquí en aquest plan, eh?
Perquè et fots amb el Jordi Juan, amb el director de La Vanguardia?
No, em referia a tu. Ja ens anem coneixent.
Oh!
Mira, el Jordi Bosch. Oh,
sí, eh? Pam!
Massa Jordis.
Te la fot.
Ostres, sí. Bueno, Jordi Juan, Jordi Turull, Jordi Basté, Jordi Bosch. Això avui serà...
Sí.
Insuportable.
Ah, bueno, anem a votar el millor diàleg de la setmana i ja t'has...
Acostat. Ja està. Vinga, va. Endavant.
Correu electrònic a dialing@recuponet, paraula clau a l'assumpte. Si de fàcil en joc tenim aquest regal habitual de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un lot de torrons Vicenç amb un torró tou, un de crema cremada, el torró de Gramunt, el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest any, 2023. I atenció a això, també, un abonament doble per anar a la tercera edició del Cabró Rock, que es farà 14 i 15 de juny de l'any que ve. A la zona esportiva de Vic hi haurà els Tallets, Figaflaues i Musca, entre d'altres. Per tant, ja nosaltres fem com els concerts que hi ha, donem el regal per avançat.
I tant.
Tot això per un oient que avui ens ajudi a votar qui és el finalista d'aquesta setmana.
El primer, el símil que fa Jordi Armenteres sobre les escenes de tensió viscudes a les manifestacions de l'ultradreta a Ferraz.
Anem també aquí al cap d'esports, el Joan Lluís García. Joan Lluís, volies comentar també alguna cosa.
Sí, no, li volia preguntar.
Mireu, i en aquests moments càrrega, estem veient una munió de gent. Imagineu-vos PortAventura, quan obren, que tothom comença a córrer per arribar a la Polinèsia, doncs és això. Sí, estem parlant de centenars de persones baixant corrents. Això és el carrer Marqueses de Urquijo.
Correu a diagonal@recuponet, assumpte Armen. El segon.
Qui també ha fet seguiment, com la sentíem, de les manifestacions de Madrid, òbviament, Anna Ballonesta, el no ho sé.
I això serà un joc del gat i la rata que tornarà a començar.
Sí, perquè expliquem-ho, hi havia tot aquest cordó fet, aquesta tanga.
Com?
Aquesta tanga.
Que... Tanga no és un tongo. Tanga assumpte tanga, el tercer.
Federico Jiménez dos Santos a Es Radio fa un poti-poti de tradicions catalanes.
Este año el caganer será Sánchez, ¿no? Esas cocas totalmente que hacen en Barcelona, de chocolate, que casi siempre eran futbolistas, a veces políticos. Este año yo imagino a Sánchez, ahí en el Belén.
Se equivoca vostè, eh?
Es referia a la mona. Va, és a dir, ha fet caganer i mona i...
Assumpte caganer, el quart.
Una ficada de pota de l'Ernesto Ekaizer, ahir, al Versió.
Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, enhora...
Muy conmocionado, Tony, por el asesinato de Álex Vidal Caro.
Bueno, atentado.
Sí, durante
Ernesto,
años.
Ernesto, atentat, de moment no...
Asesinado, no. Digo, asesinato.
No, però si no l'han mort a l'Aleja Vidal Cuadras.
Perdón, por el intento de asesinato, ah, perdón, está vivo y...
Y una super cagadísima.
Assumpte Ernesto, i l'últim.
Tornem a les manifestacions de Madrid. L'Aleix Pariser tenia pressa per tancar el tema.
I això passa a Madrid, és un sistema que tenen de recollir escombraries molt diferent al nostre, al de Catalunya.
Molt bé, doncs mira, aprofitarem que sembla que va una mica a la baixa, no?, i que s'ha calmat una mica tot, Jordi, per... Bé.
És que això és... T'has aventurat massa,
Llei de Murphy, això és Llei de Murphy, sí, sí.
Assumpte Pariser. En joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, aquest lot ample de torrons Vicenç i aquest abonament doble per anar...
Perdó.
El 14 i 15 de juny de l'any que ve a... La...
Ai, de veritat. Si no paressis, no se sentiria.
L'abonament doble per anar a la tercera edició del Cabró Rock, que es farà a la zona esportiva de Vic.
Un caramelet.
Vols un caramel o no?
Oxigen.
Va carregat de pit.
Veu.
9 i 18. Te'n vas?
Brou, calent.
Ah, un moment, que ens anem... Espera't, abans d'anar al Corte Inglés.
Què?
Jordi, Juan, PNB i això ja han arribat a un acord, eh?
Sí, sí.
Pues ja està, ara ja sé que ja pot posar...
Escolta, en 10 minuts, no? Han trigat? És que expliquin la recepta.
Bueno, ja com van dir la setmana passada, el PNB estava esperant a tancar-ho en Junts i era una cosa, no diria que de tràmit, perquè segurament alguna cosa l'han replegat, ara ho sabrem, però bueno, era una cosa que estava cantada, sí, sí.
Ja, i ara ja sí que ja es pot posar data, eh?
Ara és qüestió de que decideixin la data.
Dimecres, dijous, sembla, no?
I entenc que també que entri el projecte d'ell d'amnistia.
Que serà dilluns o dimarts, no?
Que serà dilluns o dimarts. Ahir en curs especulaven a lo millor fer una darrera i fer-ho avui. No, sí, perquè hi ha molta preocupació per tot això que està passant a Madrid, però molta.
Home, és que no m'estranya.
Perquè fins i tot hi ha el debat d'investidura, pot haver problemes perquè els diputats arribin a entrar al Congrés, perquè es parla de rodejar el Congrés i per tant ja hi ha el govern que diu, ostres, intentem fer-ho el més ràpid possible. Llavors no podem trobar una sorpresa de les dates del debat, que sigui inclús no sigui dimecres i dijous, inclús sigui abans.
Ara vull parlar amb el Jordi Bosch, que viu a Madrid, sobre aquest xup-xup, perquè nosaltres ho venem des de la certa distància, no? Però és evident que, bueno, si estan passant coses... Ahir va haver-hi una quantitat de crits en contra del rei d'Espanya, perquè ja no hi va la dreta, ni la ultradreta. És que va la dreta, l'ultradreta, la ultra-ultra-ultradreta, la extrema ultra-ultra-ultradreta, entre altres coses, perquè sort que no van rapejar, perquè si no estarien tots a l'Audiència Nacional avui. I recordo, recordo que alguna de les bestieses que es van sentir ahir o que ha dit alguns aquests últims dies, recordo també que un regidor de Capgirem Vic, que es deia Joan Coma, se'l va portar a l'Audiència Nacional, se'l va acusar de sedició per haver dit que per fer una truita s'han de trencar uns ous. O sigui, recordo per posar-ho tot en perspectiva. Perquè ara sembla que allò s'assembla... No, no s'assembla des d'un punt de vista polític, s'assembla des d'un punt de vista de merder el que hi va haver aquí.
Simplement que algunes declaracions d'alguns polítics aquests dies, si no és instigar l'odi, ja em diran el que
és. Clar, home, per començar per la presidenta de la Comunitat de Madrid. Digues, Jordi Bosch.
Sí, efectivament, lo del trencar els ous és una de les anècdotes, perquè va quedar amb una anècdota de tot el que hem viscut aquests anys, no?
Sí, però d'aquí l'hem vell, això.
S'acabava de dir en un Consell de Ministres, en una roda de premsa de ministres, una ministra o la vicepresidenta econòmica, no sé qui va ser, ho va dir-ho.
Soraya Sáenz de Santa Maria.
O la Soraya, fixa. O sigui que, en fi... A veure, jo he de dir que... a mi em va agafar i em va xocar molt, em va agafar tot el tema del dia que van anar cap a la Gran Via. És a dir, per situar-nos, la Gran Via comença a Plaça d'Espanya i acaba a la Cibeles, i per una raó que tenia que per fer una compra, abans d'anar a un sopar, vaig trobar amb aquesta circumstància de la que em vaig apartar immediatament i em va copsar molt. En aquests moments, el tiro de càmera, el que en diguem a la professió el tiro de càmera, allò que està a la vista, agafa els ultres. Les connexions no agafen la massa de la gent que pugui estar, diríem, fent una manifestació en la que reclamen les seves posicions amb més o menys vehemència. El tiro de càmera està enfocat en tota una sèrie de gent brasa mal en aquests moments. Sí. I això és un risc pel propi Partit Popular, que té convocades manifestacions tot aquest cap de setmana, a les capitals de província, perquè el gran esforç que ha de fer el Partit Popular és que sigui una convocatòria clàssica seva i no es trobi que hi van tots aquests grups ultras i s'apoderen del tiro de càmera, i s'apoderen de la primera plana. Evidentment, aquests són uns fets que a Madrid hi ha hagut períodes d'enfrontaments i de problemes. Jo recordo fa anys, quan ja estava a Madrid, les manifestacions d'estudiants, etc, que van ser molt violentes en alguns moments, altres coses, però vaja, aquesta batalla campal en el que hi ha una barreja d'ultradretes i de gent d'ordre tradicional que es veuen arrastrats, és perillós, perquè evidentment en aquestes circumstàncies no es pot fer fàcilment, diríem, una vida institucional. És a dir, el Congrés dels Diputats haurà d'estar protegit, el Partit Socialista haurà d'estar protegit durant molt de temps. Evidentment que això baixarà, és clar que baixarà, però en aquests moments sembla que, i acabo, sembla que hi hagi en un cos, en determinada part del cos social, l'idea de que si apreten una mica més, no hi ha investidura. Uh-huh. O sigui, que està a tocar carregar-s'ho.
Sí.
I, per tant, que es vagi unes eleccions. Va. Aquest clima existeix, i jo crec que és el que està justificant a l'apretar.
Glòria.
I apretaran fins l'endemà a l'investidura, després veurem què passa.
Tot el que estem veient també forma part del maliquisme que a vegades passa a Madrid, perquè recordem que això es circumscriu a una ciutat d'Espanya, és a dir, les manifestacions d'aquest perfil a la resta de l'Estat han estat no només simbòliques, sinó en algun cas fins i tot ridícules. Crec que va, no sé, em sembla que a Corunya eren 20 persones manifestant-se, vull dir que és d'una ridiculesa que més bé és patètic. Llavors, no, això no li treu importància, només ho dic per fer el marc general. Això està passant a Madrid, i el que ha passat a Madrid és fruit d'efectivament la intenció aquesta d'arribar a les eleccions, que és l'única sortida que veu el Partit Popular en aquests moments, a no veure's relegat una nova legislatura a l'oposició, però que parteix un oxímoron. El Partit Popular el que intenta és escalfar el carrer i al mateix temps robar-li la cartera a Vox, perquè és l'única manera que té de créixer electoralment en cas de repetició electoral, però això és gairebé impossible fer-ho sense alimentar a Vox. És que és un oxímoron. Uh-huh. És impossible robar-li l'argumentari per quedar-te'l tu i, per tant, els electors, sense que això mateix alimenti el teu contrincant, que és Vox. I, a més, parteix d'una altra base que aquí a Catalunya, i no ho vull comparar, però sí pel fet, mentir a l'elector, mentir al ciutadà, i em refereixo a mentir a aquestes exageracions apocalíptiques que hem sentit per boca dels dirigents del Partit Popular, trencament de l'Estat, dissolució de l'Estat de dret, o sigui, una sèrie de barbaritats absolutament increïbles, mentre diaris europeus d'una certa rellevància, o fins i tot veus des de la pròpia Comissió Europea, doncs no estan entusiastes, però no veuen malament un intent de solució pacífica al conflicte que fa tants anys que arrosseguem, doncs quan tu menteixes i fas aquesta exacerbació, aquesta exageració tan hiperbòlica, el problema és que després això és molt difícil de baixar. I el que passa és que Vox ha vist la porta, perquè Vox, recordem que estava al terra boquejant, com un peixet fora de l'aigua, perquè se li estava acabant l'oxigen, ha vist la porta i ha dit, carai, per aquesta porta entro amb bous i esquelles.
Uh-huh. Ernest.
A veure, jo crec que per tot això que esteu comentant, per tot això, l'acord d'ahir és meravellós i és històric, per tot això. Perquè ara hi ha molta gent analitzant la lletra petita de l'acord.
Jo entro per aquí
si no és un retret, sí, sí. Jo ho faig per enllaçar. Hi ha molta gent analitzant avui la lletra petita de l'acord. Molta. Quasi, per cert, l'acord per mi conté una cosa meravellosa, que és l'acord del desacord. I això que hi ha molta gent que ho està ridiculitzant, per mi és una nova manera d'acordar. Per mi hi haurà un abans i un després d'aquest acord. Que hi ha molta gent ridiculitzant-lo avui i em sembla collonut que dos que no es posen d'acord ho reflecteixin de manera honesta en un paper. Però és que la força d'aquest acord no és el que diu, és l'acord en ell mateix. És la gran virtut d'haver-se posat d'acord i d'haver impedit una cosa, d'haver impedit que tots aquests friquis feixistes de Madrid puguin accedir al poder. S'ha parat a la ultradreta i se l'ha parat des de Catalunya a la ultradreta. I això és una victòria brutal. Per cert, el retret dels partits independentistes és que són incapaços de dir-ho, això. Puigdemont ahir no va poder dir-ho, perquè té por de contradir-se amb el que he dit anteriorment. A Esquerra també li costa. Llavors, al final, el pacte que ha posat sobre la taula? La debilitat també d'aquests partits independentistes que han acabat veient que són molt dèbils.
A Cris Puig, i per acabar Jordi Juan, la publicitat, i entra Jordi Turull en aquesta estudi.
Sí, breument. Jo crec que el que estem veient a Madrid ara... O sigui, a Vox només li queda el carrer. Crec que a les anteriors eleccions es va demostrar que van perdre escons, per tant només li queda fer soroll. El mateix Santiago Abascal està al peu del canó, diguéssim, no? Aprofitant-se del soroll que hi ha al carrer, i qui se n'aprofita també és el Partit Popular. És a dir, el Partit Popular, tot i que Aznar, des d'aquella cadira i amb aquella mena de metàfora, va fer com una crida i, escolta'm, protesteu de la manera que faci falta, a mi m'agradaria recordar que segurament, crec que és el Julián avui que ho explica a la seva columna, diu, si Aznar ara mateix estigués liderant el Partit Popular, Aznar estaria pactant amb Junts, s'hagués assegut a parlar amb Junts, però clar, com ara Aznar no està liderant, de moment el que li interessa és el soroll, i que segurament tard o d'hora Junts i el Partit Popular s'acabaran trobant, perquè d'alguna manera això fa que ara tothom al Congrés de Diputats hagi de saludar-se com a mínim, no? Perquè tot i que han signat un acord amb les coses que no estan d'acord, sí que és veritat que com a mínim s'hauran d'acabar trobant. I en qualsevol cas, agafant-me això que deia l'Ernest, jo també penso que és un gran motiu de celebració, diguéssim, tot i que si ens posem a estudiar-lo, potser acabem dient, hòstia, falta sis anys d'exilis i de presons perquè s'asseguin a pactar, que no hi haurà un referèndum i que al cap i a la fi es pactarà a tornar tots, diguéssim, al que és la Constitució. Però, bueno, a banda d'això, i a mesures de gràcia, que és important perquè s'arricli tota la solució de la gent que està a l'exili, sí que és veritat que aquest acord està impedint que el soroll que estem veient al carrer pogués guanyar unes noves eleccions. I, per tant, jo crec que aquest soroll anirà de baixa, que com a mínim aquesta legislatura, que segurament no serà fàcil, i que a mi m'agradarà veure de quina manera judicialment això s'arregla, perquè, clar, tenim aquí amb tromba tot el poder judicial en contra del que s'ha acordat, no? Llavors, bueno, tot just ha fet que començar, però, bueno, escolta'm...
Jordi Juan, però, sisplau.
Jo, a part de les declaracions dels polítics, a mi el que em preocupa molt és l'opinió dels mitjans. És a dir, jo avui llegint a persones persones que alguns conec i li tinc un cert apreci. Veig el nivell de visceralitat que hi ha, les coses que es diuen, perquè es dona per fet de que en aquest acord que Junts demana una cosa i el PSOE demana la seva, les propostes de Junts, que s'han de negociar, ells ja les donen per fet, com que són propostes que ja el Pedro Sánchez els ha donat, no? El pacte fiscal, el referèndum... És una tergiversació molt forta, i llavors a mi em preocupa de cara a la gent de bona fe que llegeix aquestes informacions i que acaba tenint
fake
una idea
news.
Equivocada...
Fake
que,
news.
Bueno, correcte. I això és molt més preocupant que el discurs dels polítics, que tu, quan escoltes un polític, ja et pots imaginar per on anirà. A mi d'aquest acord, jo penso que és un acord molt important, estic d'acord amb el que em deia l'Ernest, i jo penso que hi ha tres coses molt importants. La primera, evidentment, que Pedro Sánchez serà investit president, que és un fet claríssim. L'amnistia. Posem en valor l'amnistia. És molt important fer taula rasa sobre el que ha passat en aquest país i que 300 persones puguin estar al carrer i tornem a la vida normal. I després el tema del català, que a vegades sembla que passa desapercebut. El català està parlant al Congrés i estem a un pas de que es parli en Europea. A partir d'aquí, ara anem a mirar. Veig que la legislatura serà molt complexa, molt, perquè els socialistes pensen que pot ser una mica com ha estat fins ara amb Esquerra Republicana, en el qual més o menys havia una taula de diàleg, passaven els mesos i no passava res. Carles Puigdemont ve una altra cultura i Carles Puigdemont marcarà molt exactament aquest govern. I jo veig que d'aquí uns mesos, si no s'avança en aquesta negociació, el govern tindrà problemes per aprovar lleis, per aprovar pressupostos, i no serà senzill. Però, a veure, donem-nos un marge, és l'única solució. El que deia José Luis Rodríguez Zapatero a l'entrevista que ha publicat avui, és a dir, tornem al 2006 a la reforma de l'Estatut, però no és igual, perquè hem vist el que ha succeït en aquest país, hem vist el que ha passat, és a dir, diguem-ne, l'ENS Espanya sap el que ha passat amb Catalunya si no s'avança en aquesta direcció. El Tribunal Constitucional va dir, escolta, suspenem l'Estatut i no passa res.
A veure, què passa amb la llei d'amnistia, ara també?
No, sí que passa. Per tant, jo veig una posició, evidentment ho ha fet pels vots, però veig una posició honesta per part del govern socialista d'intentar resoldre aquest problema. Anem a veure, és l'única solució. I només per acabar, i per acabar, acabo el rodoniment, la comparació de la premsa espanyola, el que diu les diaris de Madrid, el que diu el Financial Times, el que diu la premsa internacional, que dona suport a l'amnistia. Perdona, hi ha algun problema aquí?
Un gros.
Són les 9:32. Estem amb la Noemi, i d'aquí uns moments hi ha Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, qui signa més aquest acord per la investidura de Pedro Sánchez. Acord amb el PSOE per poder investir Pedro Sánchez, que avui ja s'assegura la majoria absoluta després de l'acord amb el PNB, que ha arribat aquest mateix matí. Hola, Noemi, com estàs?
Bon divendres. Oi. Hola a tothom.
Hola a tothom. Què?
Pensa en un producte.
Una cafetera.
Molt bé. I ara imagina que comprant-ne dos te n'emportes tres.
Home, no, fotre tres minuts a casa.
Era un detergent Ariel Oxi o un torró al Corte Inglés? Sincerament, tant fa. Perquè si no era cap d'aquests dos, t'explicaré que per l'aniversari de Supercor, Hipercor i el supermercat al Corte Inglés tens més de 3.000 productes a 3x2. És a dir, que t'endús 3 productes i en pagues només 2. I a més, ara també t'emportes el 25% de regal en milers de productes. Per exemple, en tots els bombons, torrons i dolços de Nadal, espàrrecs i pebrots, panetones i en tots els productes del seu celler. Sí, sí, tot això amb un 25% de regal. I a sobre hi ha 1 milió d'euros en premis per tu, a botiga, web i app. Aprofita-ho. És l'aniversari de Supercor, Hipercor i el supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? I per aquest cap de setmana us proposem titelles. Dissabte, al Corte Inglés de Girona, a les 6 de la tarda, On és la Pua? Un espectacle protagonitzat per titelles i objectes reciclats. I al Corte Inglés de Cornellà, a 6:45 de la tarda, també titelles amb un conte molt conegut per tots, la que escombrava l'escaleta. Com sempre, tothom hi és convidat. Res més, que acabo de passar bon divendres i gaudiu del cap de setmana. Adéu-siau!
Cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la millor varietat de productes de cuina amb disseny nadalenc. Bàscula digital per pesar fins a 5 quilos amb apagament automàtic i funció tara per 8,99. Lidl, marca la diferència.
La teva pròxima revisió a Dacia Service et deixarà molt zen, perquè ara t'emportes un any de garantia addicional pel teu Dacia en cada revisió, a més d'avantatges que aniran creixent amb l'antiguitat del teu Dacia. Vine a la xarxa Dacia Service i sent la tranquil·litat Dacia Zen. Consulta les condicions a dacia.es.
Passat i present s'entrellacen a l'emotiva història de l'Antoni Benaiges.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
Els guanyadors al Molla, Enric Auquet i Laia Costa, protagonitzen el mestre que va prometre al mar. 10 de novembre als cinemes.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny, aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista.
Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra.
I també premis, concursos i molt més. Aprèn, tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot.
Més informació a firaorigens.cat.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Aprofita-ho ara. Els Lion Days continuen fins al 12 de novembre. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es. Peugeot.
El perquè de tot plegat.
38. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Que té son?
No, ara mateix no. Suposo que a la tarda sí, però ara mateix no.
Ha dormit poc aquesta setmana, no?
Sí, 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 poc. Però les hores que he dormit les he dormit molt bé.
El que menys hores ha dormit va ser abans d'ahir, probablement?
Sí, sí, sí.
Quina setmana ha dormit?
Doncs jo diria cap a 3:45.
O... I a quina hora es va llevar?
Doncs a les 6 vaig a llevar.
O sigui, 2 hores i mitja només va dormir.
Sí, sí, sí.
I ja estava tancat el dijous a la nit, l'acord?
Bueno, la matinada. La matinada és quan diem va d'acord.
On el van firmar?
El vam firmar a l'hotel on estava el Santos Cerdán.
I qui hi havia en aquell hotel, en aquell moment?
En aquell moment, doncs, gent del seu equip, no facis dir els noms perquè tampoc molts he après, i després vam anar nosaltres i vam signar i vam...
Qui eren nosaltres?
Nosaltres, doncs, hi havia la presidenta Borràs, la Míriam Nogueres i, bueno, la gent que ens acompanyava de premsa.
Aniré primer pel broc gros, la primera... Ha parlat vostè amb Pedro Sánchez?
No.
No. M'ho diu molt convençut, com no té cap intenció de fer-ho?
Bueno, hem anat parlant els que hem anat parlant, però jo amb ell no.
Amb Félix Bolaños?
Bastantes vegades, sí, sí.
Per telèfon moltes, suposo, no?
Eh? Per telèfon, per videoconferència, sí, i alguna vegada presencial. Però, miri, ara faré una cosa, ho dic perquè aquests dies hem parlat amb molta gent,
sí.
I hi ha gent que et demana una certa discreció, hi ha gent que no d'això. En Félix Bolaños ho he dit perquè inclús vam coincidir en els premis de la CECOT i això, eh? Per tant...
O sigui, hem parlat amb molta gent, perquè ens entenguem.
Amb molta gent, sí.
Salvador Illa, també, per exemple.
No.
No?
No, però és que ara començaríem allò amb l'escandall, per tant...
Val. I preguntaré una segona pregunta. Si ara li pregunto al secretari general de Junts per Catalunya quan creu que el president Puigdemont tornarà a Catalunya, sabria dir aproximadament quan serà això?
No, no, i no podem especular amb aquestes coses, perquè nosaltres el que sí que estem concentrats és en fer una llei d'amnistia, allò, i en aquests moments s'està acabant de fer allò punta de coixí i microcirurgia, perquè ja veiem que hi ha una cúpula judicial absolutament desbocada, que es pronuncien sobre una llei que no existeix, una cúpula judicial que el que fa és intimidar el poder legislatiu, cosa que no s'ha vist mai, i crec que això reforça la mala fama de que té la cúpula judicial a nivell europeu. Eh? I a vegades això, que aquella expressió que hi havia de que la justícia espanyola és el Guantánamo de la justícia europea, cada vegada es posa més en evidència, no? Perquè ja es veiem, és a dir, on s'ha vist que una llei que no nata, però que s'està discutint entre partits, ja et demanin explicacions, pronunciaments en contra. Aquest és el rigor. Aquest és el rigor de la cúpula judicial. Sí. És a dir, d'un document que no existeix i a pronunciar-te abans d'hora, és inaudit, i per això la llei d'amnistia és una cosa molt seriosa i que s'ha de fer jurídicament molt bé perquè no es passi com altres experiències, com la reforma, per exemple, de la malversació, que ja veiem quina interpretació van donar, o els problemes amb d'altres lleis, que el legislador té una voluntat, però el poder legislatiu se t'agafa a la seva voluntat, no la del poder legislatiu, i en fa les seves interpretacions, i per tant això ha d'estar absolutament ben lligat.
Per tant, no em dirà quan creu que pot tornar el president Puigdemont cap a Catalunya.
No, perquè s'ha de tramitar la llei.
La llei està feta, escrita i redactada?
Està molt, 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 molt avançada.
Què li falta?
Bueno, li falta això, acabar de fer totes les comprovacions, li falta fer de que hem vist que alguns jutges, pel que ha sortit, i per això nosaltres amb tot aquest procés vam demanar moltíssima discreció.
Per tant, no em dirà res d'aquesta llei de l'amnistia, senyor Turull?
No, no, no. Bueno, no. El trasgruixut, la idea, sobretot, perquè a vegades no hi hagi errors, perquè aquests dies nosaltres hem mantingut un silenci
sí, brutal. Sí, admirable, les coses
no,
com
no, siguin. Brutal. Però hem vist que es derivava el debat de la llei d'amnistia cap al debat de noms.
I una llei...
No, això és posar-se en el marc mental dels indults. Una llei d'amnistia va de fets. I llavors hi ha persones que queden incloses dins els fets, però són de fets. És a dir, de la persecució que ha tingut el moviment independentista. No va de noms. És a dir, no dius aquests noms i fas una llei. No, 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 no.
Però és inevitable. Estan d'acord en que la llei és això, però evidentment, com la llei és teoria, la gent ho aplica a la pràctica. Llavors diu, escolti'm, Laufer, aquí, escolti'm, han sortit tots els jutges, eh? Tota l'associació de jutges, de dretes i esquerres, dient, escolti'm, sí, Laufer, sí, clar, perquè molta gent pensa, aquí va inclòs a Laura Borràs, aquí pot haver inclòs Gonzalo Boye...
Sí, però nosaltres en cap moment hem parlat de noms ni ho plantegem en termes de nom, perquè una llei d'amnistia és en termes de fets. Què ha passat perquè es produeixi i s'hagi de fer una llei d'amnistia?
Però si pregunto al secretari general de Junts, Laura Borràs entraria...
No, és que no entrarem amb noms. Jo li insisteixo, no entrarem a valorar si aquest nom entra, si l'altre nom no entra, perquè ens posem en un marc mental, i en el moment és prou delicat, com perquè digui, mira, vostès el que estan fotent aquí és un indult general. No, no, estem fent una llei d'amnistia. Aquí hi ha hagut un conflicte polític, i aquí hi ha hagut una persecució judicial, aquí hi ha hagut una repressió, i per tant, tota la gent que hagi estat afectada per aquesta repressió, i tal com estan definits tots els fets pels quals han estat persones condemnades, tots els fets i tota la tirallonga que hi haurà la llei d'amnistia, doncs se n'han de poder beneficiar. Però jo insisteixo que és molt important que la llei d'amnistia es situï en l'àmbit dels fets, no de les persones.
D'acord.
I a més a més li diré una cosa, jo no parlaré ni valoraré si aquest nom sí, aquest nom no, però sobretot el que ens ha mogut a la llei d'amnistia era gairebé allò de dir, aquí sí que li posaré un nom, si haig de quedar jo fora de la llei d'amnistia, doncs hi quedo jo fora de la llei d'amnistia, però el que no pot quedar fora és tota aquella gent, sobretot de segona, de tercera fila, aquella gent de tan bona fe, tan implicada, que ha estat amb els fets de tot el procés independentista, amb suport directe o amb suport indirecte, i que estan perseguits judicialment. I és,
Vostè considera, per exemple, que el cas de Laura Borràs és un cas de l'Ofer?
És que no hi entrarem, el tema dels noms, insisteixo.
No, però no, és un tema de l'Ofer.
Amb el tema de la presidenta Borràs n'hem parlat ja mil vegades. Escolti, nosaltres aquí estem davant d'un acord que pretenem que pugui tenir com a final un acord històric, i ara, de veritat, no...
Però una altra cosa, pel període de la llei d'amnistia, de quan a quan anirà?
Del 2012.
2012 o 13?
12. I li diré per què. Perquè amb caràcter, alguns, amb caràcter retroactiu, alguns van a voler aplicar sancions i persecució a persones amb caràcter a partir del 2012. Li posaré un exemple. Tota la gent que se'ls diu tot el que vosaltres vau fer des de l'acció exterior de la Generalitat, tots estan al Tribunal de Cuentes, i tot això era pel procés independentista. Quan? És gent que diu, no, escolti, jo anava a treballar a la delegació de la Generalitat de Catalunya allà, vam fer aquest acte, vam fer aquella activitat. Vostès recorden aquell cas que estava al Tribunal de Cuentes, o que està al Tribunal de Cuentes, del president Mas, anant a... I no ho dic pel president Mas, ho dic per la gent d'exteriors, de funcionaris, de treballadors, d'interventors de la Generalitat, de... Se'n va a inaugurar, doncs, l'ampliació d'una empresa catalana a Massachusetts, li pregunten un company vostre, escolti, això del procés independentista què? Ell contesta... I li diuen que totes les despeses d'aquell viatge i tota la gent que va signar les despeses d'aquell viatge, resulta que això era pel procés independentista, Tribunal de Cuentes, embargaments, multa, no sé què. Tot això és persecució, també, arran del procés.
Per tant, entraria a partir, interpreto, 1 de gener de 2012? Sí, 1 de gener de 2012?
Sí, sí, això és el que tenim acordat.
Fins?
Bueno, fins abans d'entrar la llei al registre, perquè, clar, el que no pot haver-hi és amnistia, això també és lògic, quan entres la llei, durant 3 mesos o 2 mesos la llei...
Per tant,
saps que entres en una amnistia, doncs...
Per tant, a dia 12, 13, 14 de novembre de 2023.
Sí, estaríem per aquí, sí, sí.
Va. El pacte inclou un relat compartit sobre l'origen del conflicte polític.
Exacte, que és la part que...
L'acord per la llei d'amnistia. Mm-hmm. Algunes referències a la lawfare, que és el que no ha agradat bàsicament als jutges. La creació d'un espai de negociació amb un verificador internacional.
Mecanisme de verificació. No és una sola persona.
Se sap ja qui és?
S'ha acordat qui és.
I m'ho dirà?
No, perquè justament qui és i aquests mecanismes de verificació, de mediació, són molt potents, i el primer que et demanen és dir tot el que es pugui dir es pactarà en aquesta mesa. Normalment, quan són 2 o 3 persones molt potents, hi ha una persona, això ha funcionat en altres experiències, que fa de portaveu i es fa públic com a molt, el nom del que serà el portaveu d'aquest mecanisme de verificació. No segurament es fa públic fins que no s'acaba acordant la persona més important que coordina.
Però serà una institució o persones a títol individual?
Seran combinat.
Combinat.
Mm-hmm. Però és a dir... Com que això és molt seriós, com que això ja ens hem posat d'acord, com que això en la línia aquella de que algú diu, bueno, allò del pagament per avançat, escolti, nosaltres arribem aquí, que ja ens hem posat d'acord amb la periodificació, amb els llocs on farem les reunions, amb les persones que l'han de composar, aquest mecanisme és una cosa molt seriosa, i el primer que ens demanen per acceptar l'encàrrec és la discreció absoluta, i nosaltres això ho respectarem.
Per tant, vol dir que ja tenen l'acord amb les persones que ho faran.
Exacte.
I això, la primera reunió que es mantindran amb ells, se sap, ja té data?
L'acord diu que ha de ser abans de que acabi aquest mes de novembre.
Ostres, o sigui que abans d'aquí 15 dies ja ha d'haver una primera reunió.
Sí, això ho diu l'acord. L'acord posa que en aquest mes de novembre hi haurà la primera reunió. A la primera reunió, el primer bon dia que nosaltres posarem, evidentment, el mecanisme aquest de mediació i verificació, el que tindràs aquest acord que nosaltres hem arribat, val? Que més o menys ja saben l'esperit i la lletra de l'acord, però se'ls hi ha de donar, i a partir d'aquí començarà tot això. Però, escolti, això no és allò de ja ho farem, no. Escolti, això aquest mes de novembre ja hi haurà la primera reunió.
Li pregunto, per part de Junts per Catalunya, qui assistirà?
Anem de parlar amb el president Puigdemont i ho decidirem.
El president Puigdemont hi anirà?
Segur, ell segur.
Per tant, ha de ser Brussel·les, això?
O a una altra ciutat europea.
A una altra ciutat europea que no han decidit encara?
Bueno, s'ha posat una prioritat, però clar, si jo li dic la ciutat europea i ens demana la discreció, doncs allà s'instal·laria tot...
Val. Amb això que parlàvem de la verificació internacional, no han esgarrapat cap acord concret ni sobre autodeterminació ni sobre el concert econòmic.
No, jo vull explicar aquest pacte, ho dic perquè aquí hi havia dues possibilitats. Una era dir ni entrem, i l'altra, allò que va dir el president, perquè la distància amb el PSOE és abismal en moltíssimes coses, sí. I l'altra era allò que el president Puigdemont, és una cita literal de la seva conferència el 5 de setembre, si de la necessitat en volen fer virtut, ho aprofitarem. Pedro Sánchez, em sembla que fa una setmana, va dir vamos a hacer de la necessitat virtut. ¿Vale? Llavors, nosaltres què hem fet? Hem dit, escolta, el primer de tot, anem aquí a trobar bé els fonaments per la resolució del conflicte. Els fonaments, el primer i el més important, i on s'hi han dedicat més hores, és per què hi ha aquest conflicte polític. Perquè l'1 d'octubre una colla de no sé què se'ls va passar pel cap no sé què? No. Perquè la sentència de l'Estatut del 2010 no sé què? No. Fixi's que ens remuntem als decrets de nova planta, que ha estat una constant sempre la lluita de Catalunya pel seu reconeixement nacional i a partir d'aquí exercir tots els drets pel seu reconeixement nacional. Jo a l'altra part els hi vaig posar un exemple. Dic, si vosaltres agafeu un llibre del Diari de Sessions del Congrés dels Diputats, 1916, per posar un cas, en matèria de drets socials, val, o en matèria d'igualtat d'home-dona, quan el llegiu us sonarà a dir, però vamos, com podia existir això? Com podia existir... que les dones no tinguessin cap dret. De fet, no hi ha debat de dones perquè no estaven ni al Congrés dels Diputats, matèries laborals, socials. Te'n dones compte que això ha evolucionat no sé quan. Si us poso un text del debat sobre Catalunya del 1916 i del 2022, haureu de preguntar quin és el 2016 i quin és el 2022. Perquè és la constant de sempre. És la constant de que Catalunya vol ser i exercir de nació i que se li respectin tots els seus drets i un estat que a vegades en alguna etapa dona una mica de joc, que sembla que hi ha una oportunitat, però llavors, a la que diu ui, 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 que això va massa enllà, t'esclafa o t'intenta esclafar. Per això nosaltres diem, i per això nosaltres hem d'abordar, el primer que hem d'abordar és de dir, escolti, fem un relat que compartim el diagnòstic. Home, si vostès llegeixen el que és la primera part, que és el diagnòstic d'on ve el conflicte, aquest relat Espanya no l'ha fet mai a la vida. I que el PSOE assumeixi de dir, escolti, una gran majoria dels ciutadans de Catalunya no se senten identificats amb el sistema polític espanyol, això l'estat espanyol fins ara no havia assumit mai. Clar, Llavors, a partir d'aquí, de dir, doncs, si aquest és el diagnòstic, i que ha estat una constant que ha afectat doncs, el que és el reconeixement nacional de Catalunya i, per tant, el seu dret a l'autodeterminació i, per tant, doncs, totes les limitacions i ofecs que té el seu autogovern, d'això n'hem de parlar. Perquè fins ara d'això no cal parlar-ne res, no hi ha nada que hablar. I aquí queda clar de dir, miri, nosaltres Junts per Catalunya reconeixem la legitimitat de l'1 d'octubre, reconeixem la legitimitat de la Declaració Unilateral d'Independència. Una altra cosa que assumeixen en aquesta exposició de motius, que no és menor, exposició de motius o antecedents, perdó, no és correcte, exposició de motius és un terme legal de les lleis. Com parlem del consens a Catalunya, això que tothom s'omple la boca de el que pensen els catalans, perquè aquí tothom diu el que pensen els catalans, hem dit, bueno, els consensos a Catalunya qui els determina? Els consensos a Catalunya, i això surt a l'exposició, els determina el Parlament de Catalunya, que és la institució que representa el poble de Catalunya. No altres institucions, no altres partits, no el Congrés dels Diputats. Qui representa la voluntat del poble de Catalunya és el Parlament de Catalunya. I això consta, i això ho ha signat el PSOE. I això, que és el fonament del diagnòstic, a partir d'aquí de dir, bueno, quins temes plantejarem nosaltres, que evidentment no som el partit que governem, no estem al govern, nosaltres no representem el poble de Catalunya, nosaltres, Junts per Catalunya, Junts per Catalunya no representa tot el moviment independentista de Catalunya, és així, però la fórmula que hem trobat de dir quin és el consens, quins són els temes que vol la societat catalana, els que determina el Parlament de Catalunya. I a partir d'aquí no et poden dir, no, és que hi ha un grup... No, escolti, el Parlament de Catalunya. I el Parlament de Catalunya ha tret moltes resolucions en quant al dret a l'autodeterminació, el dret de Catalunya a la seva realitat nacional, el seu reconeixement nacional, i també en l'àmbit dels límits de tot el que és l'autogovern, no? Per tant, la nostra carta de navegació a l'hora de plantejar la negociació, quin és? El que ha determinat el Parlament de Catalunya i el que vagi determinant el Parlament
quan,
de Catalunya.
Quan ara Jordi Turull en deia com canvien les coses i em parlava d'efectivament de com ha canviat la relació de la dona amb la societat i de la societat amb la dona en els últims anys o com canvia tot, es les opinions...
Posava aquest exemple...
Sí, sí, però posa aquest exemple...
Podia posar molt, perquè el tema català... A mi m'han enviat llibres del 1916, que dic, però si això és d'ara, en relació al conflicte...
No, però hi ha vegades que les opinions que poden canviar d'un dia per un altre. Fixi's el que deia el president Puigdemont aquí al Monarracú fa uns mesos, deia això... No donant suport, eh?
A veure, algú pot confiar en la paraula de Pedro Sánchez 4 anys després? Sincerament, ho pregunto també a l'audiència, inclosos aquells que no comparteixen les meves idees. Vostè compraria un cotxe de segona mà, el senyor Pedro Sánchez? Un senyor que te promet unes inversions a canvi del que sigui, bla, 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 que després té la cara de no complir-les i a sobre gallejar de que ha fet més per Catalunya que ningú, de debò, que 4 anys després algú pot confiar en la paraula d'aquest senyor, s'ha de ser més ell.
I també deia això altre. Quan parla de confrontació, per explicar-ho a la gent, què vol dir exactament?
Vol dir que nosaltres no podem posar les coses fàcil a l'estat espanyol a canvi de 4 molles que, a més, no es compliran. Vol dir que si s'ha de posar en dificultats l'estat, se li posa. Vol dir que si han de fer com l'abril del 2019, crec que va ser, que ho forcem que es tornin a convocar eleccions, doncs ho hem de fer, hem de mantenir la posició.
Per tant, a les pròximes eleccions del 23 de juliol, si Junts per Catalunya és decisiva... Junts per Catalunya no donarà suport al grup d'esquerres a canvi de res.
No, és que no donarà suport ni el senyor Feijó, ni el senyor Pedro Sánchez, de debò.
Com canviar la política en 3 mesos?
Home, perquè canviar les condicions que accepten, clar. Això que diu el president Puigdemont, que ho va dir ell, ho compartim absolutament tots. Doncs vol dir, per què es pensa que a nosaltres, justament... Jo crec que l'acord que hem signat és molt honest, perquè... diem que estem a distàncies monumentals. No és allò de que cop i volta diem, no, ara ja ho compartim tots, ara ens hem fet amics, ara... no.
Però li han comprat el cotxe de la segona mà a Pedro Sánchez.
No, perquè nosaltres el que anirem és amb aquest mecanisme de verificació, amb aquest mecanisme internacional de verificació, precisament perquè no ens en fiem i perquè aquest ens ha d'ajudar a parlar del cotxe.
Perdoni, amb aquest compromís de verificació, què significa exactament?
Verificació.
És a dir, si home, si verificació és el que vol dir,
però vull dir
que...
Li explicaré...
Per posar un exemple pràctic, és a dir, de què parlaran a la primera reunió?
Doncs miri, això vol dir que, per exemple, a la primera reunió... Li posaré un exemple perquè s'entengui. Nosaltres, evidentment, posarem sobre la taula el referèndum d'autodeterminació en la part del reconeixement nacional i moltes altres coses, però el tema gros, el tema que a nosaltres ens mou més és el referèndum d'autodeterminació per la independència de Catalunya i el tema de... tots els temes dels límits que té ara l'autogovern. Verificació, què vol dir? Verificació vol dir que si anem avançant, val, farem una calendarització de dir, escolti, si vostè vol que nosaltres li aprovem els pressupostos pel 2024, abans s'han d'haver donat tots aquests compliments. I en relació als altres temes, s'ha d'haver anat avançant. El verificador és el que diu, mira, aquella part es va comprometre això i ho ha fet. Aquesta part s'ha compromès això i ho ha fet. Això vol dir verificador. Diem acompanyament, verificació i mediació. Vol dir que en algun moment que ens quedem encallats... amb algun enrocats amb algun tema, aquesta gent amb molta perspectiva i capacitat també d'haver intervingut en d'altres conflictes polítics ens poden anar proposant també solucions. Per tant, però verificació vol dir que quan nosaltres al PSOE, si no ha complert amb el que havia de complir...
Fets xecs verds, per entendre'ns.
No ha complert i diu, ara ens heu de votar això a favor, doncs serà que no. I serà que no, per què? Perquè no ha complert això i això. Clar, nosaltres ho presentarem, com que les reunions amb aquest mecanisme de verificació, la voluntat és que siguin un cop al mes, no allò de... una ve de l'any, i vamos a dialogar, i tal, i no
està
sé què.
Està firmat que sigui un cop al mes?
Això està acordat, sí.
Acordat no vol dir firmat?
Acordat vol dir que encara no està firmat, però estarà acordat...
Que encara no està firmat vol dir que es pot firmar?
O, esclar, però amb allò que els deia abans, com que ja constaran totes les parts, doncs amb el nivell de discreció que se'ns exigeix, perquè això requereix molta... discreció, doncs també el mecanisme d'organització, de periodicitat, de formació, qui forma el mecanisme d'aquest mecanisme d'intermediació internacional, doncs això és una cosa que la tenim acordada i que l'assignarem davant del mecanisme, que l'assignarem davant de tots els components d'aquest mecanisme de verificació.
Per tant, senyor Turull, no han arrencat cap concessió al PSOE, només han establert les bases d'una negociació que en el futur hauria de donar fruits, però llavors jo ara pregunto quins incentius té ara Pedro Sánchez per fer concessions Si ja l'han fet president.
Bueno, tu pots ser president, però fixis que nosaltres l'última clàusula de l'acord que hem signat no parla del compliment dels acords, parla dels avenços. Si no hi ha avenços, doncs els vots de Junts per Catalunya no els tindrà. I és una... Llavors ell té l'opció de pactar amb el PP i amb Vox, eh? Però llavors els vots no els té. I per tant és una legislatura, com va dir ahir el mateix president, doncs que tindrà la durada que tindrà o anirà atropellada com anirà.
Se n'enfia del PSOE?
Me n'enfio del PSOE? No, és clar que no me n'enfio del PSOE. Si me n'enfiés del PSOE no faria falta un mecanisme de verificació d'aquesta dimensió que
nosaltres hem agafat. Però per exemple, els pressupostos de l'any que ve... Han parlat d'acordar-se si els aprovaran?
Hem acordat que en parlarem i que abans s'han hagut de donar tota una sèrie de condicions i, evidentment, no ens hem posat ni a negociar perquè, insisteixo, la primera reunió que farem ara...